Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Fort aiguat aquesta nit al Canar, al Montsià, on s'han recollit 40 litres per metre quadrat en mitja hora, dels quals gairebé 23 han caigut en 10 minuts. La força de les tempestes ha obligat Protecció Civil a enviar una alerta als telèfons mòbils dels veïns per demanar-los que no surtin de casa i que refugien a les plantes superiors dels edificis. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, apuntava que, malgrat que ja no plou, cal ser prudent pel que pugui passar en les pròximes hores.
Ha plogut molt, ha corregut molta aigua pels carrers, ha baixat els barrancs i les rieres amb molt de cabal. Teníem, sobretot, constància de que una tempesta s'havia situat de forma fixa a la serralada del Montsià i, per tant, això podria suposar, com va passar ja el 2021, que els barrancs baixessin amb molta aigua. Màxima precaució, i hem fet diferents missatges a la ciutadania perquè ningú surti de casa.
La d'Alcanar ha estat la darrera fuetada al sud de Catalunya de la Dana, que durant el dia s'ha deixat notar en alguns punts com Ulldecona, on s'han superat els 100 litres per metre quadrat i on hi ha hagut danys materials. Més notícies amb Cèlia Forment.
La xifra de morts pels aiguats al País Valencià puja a 216. Segons les dades oficials, s'han pogut identificar totes les víctimes mortals i l'últim recompte de desapareguts ha baixat fins al 16. Això mentre l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'alerta vermella al litoral central del País Valencià per risc extrem d'inundacions. Com a conseqüència d'aquesta previsió, la compareixença parlamentària del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per donar explicacions sobre la s'ha posposat un dia a divendres.
El diari La Vanguardia s'afegeix a la decisió del britànic The Guardian, una de les principals capçaleres de la premsa britànica, i també abandona la xarxa social X, propietat del multimilionari nord-americà Elon Musk. El diari progressista britànic havia assegurat que ja no els compensa continuar en una plataforma on es poden promoure el racisme i les teories de conspiració d'extrema dreta. La cobertura de les eleccions presidencials nord-americanes han fet vessar el got.
La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, es nega a declarar a la comissió de l'Assemblea de Madrid que estudia el seu cas. Per primer cop des que el jutge Peinado va començar a investigar-la, Gómez s'ha pronunciat al respecte denunciant el caràcter polític de la causa. Abans dels retrets ferotges del PP madrileny i del suport dels socialistes, la parella del president espanyol ha explicat que no contestaria preguntes pel bé del procediment judicial.
Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio.
Donald Trump ha agraït que Joe Biden li ofereixi el traspàs de poder tranquil durant la reunió que han mantingut a la Casa Blanca. El Partit Republicà ha obert, mentrestant, una esquerda amb Trump en triar John Thune com a nou líder del Senat en lloc del candidat preferit del president electe. Trump també ha triat l'ultraconservador Matt Gaetz com a fiscal general, malgrat que el van investigar per conducta sexual inapropiada.
El meu nom és Manolo Vidal.
La pel·lícula El 47 s'ha convertit en la cinta en català més vista del cinema des de la plaça del Diamant, que es va estrenar el 1982. Per tant, ha passat per davant de Casa en Flames, l'altre gran èxit d'aquest any del cinema català, Alcarràs i Pan Negre. Segons les dades del Ministeri de Cultura, El 47 ha superat els 450.000 espectadors i n'hi falten uns 50.000 més per superar la pel·lícula basada en l'obra de Mercè Rodoreda. Esports, victòria del Barça de bàsquet a la pista del Partizan de Belgrad per 79-87 en la novena jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes encapçalen la classificació en 7 triomfs i 2 derrotes.
El Joventut de Badalona també ha guanyat davant del Budućnost de Montenegro per 78-72 a la 8a jornada de l'Eurocup masculina.
Encara en bàsquet, el partit de l'Uni Girona previst per aquest dijous a la Lliga Femenina contra el Jairis de Múrcia queda ajornat per les conseqüències de la dana.
El blaugrana Dani Olmo ha explicat al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que està tranquil de cara a la seva inscripció amb el Barça el mes de gener. El de Terrassa també ha reconegut que estava convençut que la seva adaptació a l'equip seria ràpida.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimecres amb més temporal i alerta? Qui sap si us han afectat les restriccions de mobilitat a les quals cada cop ens haurem d'anar acostumant més. Com a Màlaga, on avui s'han desallotjat més de 3.000 persones per inundacions. Hi ha hagut talls de carreteres i també de la xarxa ferroviària. O potser heu estat en algun tanatori avui i us heu preguntat el mateix que la Glòria de Tarragona, que fa unes nits demanava com és que no es veuen enterraments de persones d'altres cultures i creences. Hem reservat la primera trobada a Jordi Moreres, antropòleg i professor de la Rovira i Virgili, excoordinador de l'àrea de migracions del CIDOP. I mira, ara mateix, obrim aquestes 8 línies a través d'aquest telèfon 93201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres com aquesta del Joaquim de la Bisbal d'Empordà. Per què TV3 passa esports pel canal genèric en lloc de fer-ho pel d'Esports 3? Ha contestat el Josep, diu, perquè Esports 3 és un canal que té una audiència molt baixa i aquest partit va tenir una audiència a TV3 del 22,6%. Si l'haguessin passat per Esports 3, potser hauria estat molt més baixa. Disposem de 8 línies, repetim, el telèfon és el mateix de fa 38 temporades, 93201-7474, i atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. I si has de donar, no ho facis grua.
Dites fites.
Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulah ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا.
Senyor, tingues misericòrdia d'ell, perdona'l. Així comença aquesta pregària d'un imam musulmà en un enterrament. Però l'escena no és habitual de veure a Catalunya. Una gran majoria de musulmans que moren al nostre país són traslladats al seu lloc d'origen per ser enterrats. Precisament sobre aquest tema, la Glòria de Tarragona es va fer arribar aquesta pregunta.
No veig mai magrebins al tanatori fent velles, ni sé on poden ser enterrats aquestes persones quan moren a casa nostra, no? És a dir, on van? tots els repatrien, tant siguin magrebins, tant siguin xinesos o d'altres cultures, perquè ara hi ha moltíssimes cultures aquí. Llavors la meva pregunta seria aquesta.
Molt bé, doncs mira, Jordi Moreres és antropòleg, professor de la Universitat Rovira i Virgili i ha estat coordinador de l'àrea de migracions del CIDOP. Jordi, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit, què tal?
Per què no es veuen enterraments de persones d'altres cultures i creences en els tanatoris?
Bueno, en els tanatoris no, perquè no les utilitzen. És a dir, són uns espais que no són utilitzats, en concret pels difunts de tradició musulmana, perquè ells no tenen el costum de fer la vetlla, sinó que dintre de la tradició musulmana l'enterrament ha de ser una cosa ràpida, després de que has d'haver la mort, i per tant la idea de la vetlla, com tenim nosaltres, no té sentit per ells. Clar, després hi ha altres tradicions, no musulmanes necessàriament, que llavors desenvolupen altres pràctiques concretes. El tanatori es fa fonamentalment la vetlla, que abans, molt temps abans, fèiem nosaltres a casa. Uns equipaments que, per altra banda, cal dir que tenen una mirada, una perspectiva en termes de diversitat religiosa. O, dit d'una altra manera, són espais que permeten i possibiliten el fet que hi hagin cerimònies de diferents tradicions religioses. Ara bé, el que interessa és veure si hi ha algunes tradicions que fan servir aquests espais per fer precisament les seves pràctiques funeràries, que en el cas dels musulmans, repeteixo, no són necessàries pel tema de la vetlla.
Per què no es veuen, doncs, aquests enterraments de persones d'altres cultures i creences als tanatoris?
Bueno, als tanatoris i als cementiris potser no les veiem tant, però hi són. Perquè hem de tenir present que la història del nostre país, en termes funeraris, ha representat sempre vincular els cementiris amb les parròquies catòliques. I, en canvi, tots aquells que formen part de tradicions religioses i culturals minoritàries sempre ocupen els llocs, diguem-ne, més discrets. Llavors, doncs, per fer les cerimònies religioses que siguin pròpies de la pràctica funerària musulmana, l'única pràctica que es fa abans de la inhumació directa del difunt és el comiat que es fa a les mesquites. I no passen pels tanatoris. Els tanatoris no són espais d'utilitat per als membres de la tradició musulmana.
Quines comunitats es veuen, a part de la nostra, als tanatoris de Catalunya?
Les tradicions evangèliques, les tradicions cristianes, fonamentalment, són les que poden tenir un ús concret dels tanatoris. De la mateixa manera, la tradició jueva també, diguem-ne, pot oferir, o pot d'alguna manera sol·licitar, uns serveis que el tanatori els hi pot plantejar. És perquè nosaltres, per dir-ho així, hem deixat de banda la nostra responsabilitat en la cura dels nostres difunts. Això, en canvi, no fan altres tradicions. La tradició musulmana, per exemple, no delega en mans de persones que no formen part del seu col·lectiu la cura i l'atenció dels seus difunts. El poble gitano té una dimensió de la vetlla que, d'alguna manera, té la força que tenien al nostre temps el que era vetllar el nostre difunt. Ells encara ho mantenen. I, per tant, moltes vegades sol·liciten als tanatoris que hi hagi la possibilitat de vetllar el cos del difunt durant tota la nit. Això que ha fet que els tanatoris de Catalunya hagin d'haver adaptat les seves instal·lacions i els seus horaris per tal, diguem-ne, que aquest col·lectiu pugui fer la vetlla.
Per tant, així, per intentar resumir-ho, en el tanatori hi trobarem persones de qualsevol punt del món que siguin catòliques, que siguin protestants...
Sí.
I aquí tan aviat pot ser una persona xinesa, no?
Això mateix.
Com
sí,
pot ser...
xinesa...
Com pot ser una persona africana,
pot ser llatinoamericana,
sí?
De qualsevol lloc. Sí,
japonesa,
sí. Clar, perquè...
japonesa ja no?
Això ja tinc dubtes de què pugui ser. Ara bé, diguem-ne, quan es produeix una defunció, es fa, diguem-ne, un acte molt, molt íntim, molt familiar. Moltes vegades es fa en el mateix espai de comiat, en el mateix espai, diguem-ne, per exemple, del consulat, i ràpidament, diguem-ne, gestionar la repatriació del cos.
Parlant d'altres cultures, no n'hem parlat de laïcisme, hem parlat principalment de confessions, però imagino que hi ha també persones d'altres cultures, xineses, pakistaneses, que no tenen una confessió. Tampoc fan servir el tanatori, o sí?
La secularització en l'àmbit de les pràctiques funeràries doncs té a vegades lectures una mica complexes de fer. El 82% de les cerimònies que es van fer l'any 2023 en el conjunt de l'estat espanyol tenien un contingut religiós. És a dir, la idea de que estiguem davant d'un procés de secularització com en altres àmbits de la vida social, en l'àmbit funerari, en almenys, en la qüestió de les cerimònies, no es produeix com a tal.
Un oient ens recorda que els tanatoris a Catalunya no es veuen enterraments de persones d'altres cultures i creences i pregunta per què. N'hem parlat amb Jordi Moreres, antropòleg i professor de la Universitat Rovira i Virgili. Jordi Moreres, moltíssimes gràcies per l'atenció i bona nit.
Que vagi molt bé, Xavier. Adéu-siau.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I també amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo. I tenim la Dolors de Banyoles.
Nosaltres som usuaris de l'Hospital de Can Rocotí, que hi anem força sovint de visita, i sempre tenim el mateix problema, l'aparcament. Pots esperar allà una hora i no trobes un lloc per deixar el cotxe, sobretot de 8 a 12. I ara llanço la pregunta a qui correspongui. Com es podria solucionar aquest problema? Perquè tot i tenint targeta de minusvàlids, a vegades no trobes un sol lloc. A veure si es podria solucionar, perquè és un verdader drama, la veritat.
Doncs ara és una del Sergi de Manresa.
Quin és el mínim de votants que té que veure en unes votacions generals perquè no valguin les eleccions i no sé, posem un 20%. Si vota un 20%, què passaria?
Aquesta és del Sergi. L'Aleix diu, per què quan veiem que una persona fa un badall se'ns encomana? Com és això? Com s'explica exactament? I si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia se l'ha reservada l'Antònia de Manresa, que vol escoltar el cant de l'enyor de Lluís Llach.
Que només fos poder-nos dir un altre adéu serenament.
Aquesta és una de les peces que millor reflecteix l'atmosfera de l'època de la dictadura franquista, amb les llibertats polítiques fortament reprimides a Catalunya, en un moment de gran inspiració del mestre Llach. El cant de l'enyor està relacionat amb el sentiment de pèrdua i anhel que caracteritzava molts dels exiliats. S'inspira en el Misteri d'Elx, una obra sacrolírica medieval que representa anualment a Elx, al País Valencià. Llach va vincular tradició medieval i música contemporània. Es va publicar el 74 i l'ha triada l'Antònia, de 63 anys, de Manresa. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. L'Antònia m'ha portat a la mà al concert de Lluís Llach, el que va fer el 1985 al Camp Nou. Recorda moltíssims detalls, l'ordre de les cançons, l'emoció de tots els presents i dels artistes, el taxi que va portar Maria del Mar Bonet per arribar a temps, i fins i tot el preu de l'entrada, 600 pessetes. Encara la té guardada. D'aquí una estona us n'explicarà els detalls. A més, està d'enhorabona, s'ha acabat de jubilar. Fins ara ha exercit de mestre d'infantil i de música i diu que s'ho ha passat d'allò més bé. De fet, els troba a faltar ja una miqueta els nens. I la seva dita? Diu que la seva àvia sempre deia qui té un bon marit, a la cara ho porta escrit. Ha fet el matís, eh? Diu que també es podria dir al revés, però llavors ja no lligaria tan bé.
Ens fa il·lusió, doncs, de sentir d'aquí una estona l'Antònia i també qualsevol de vosaltres que us hi animeu. La idea és això, tancar el programa amb un tema que us porti algun record, que tingui un sentit i que penseu que sigui, doncs, de bon compartir amb l'audiència. Les reserves en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I em sembla que tindrem una primícia sobre ovnis. Carme, Mallorca, bona nit. No, perdó, que em salto Lluís de Calafell. Lluís, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
No, bé, vull aclarir una mica el tema de per què la gent no veu a altres religions als enterraments.
Sí.
Jo he participat directament, he tingut companys meus de carrera musulmans. Lamentablement va morir un no fa molt, i vaig participar en l'enterro, vaig anar aquí a Collserola, hi ha un cementiri de Collserola que té una part habilitada pels enterraments musulmans i, bueno, al territori, evidentment, que es fa servir a una sala soterrània que hi havia al cementiri de Collserola, la comunitat musulmana ja la té habitualment per usar-la servir. Vam participar, l'imam va dirigir una petita oració, tots al voltant del difunt, amb la seva tradició, amb àrab, i una vegada acabada aquesta petita pues, ofrena que es va fer, es va traslladar el meu amic mort a la part del cementiri de Corxerpa, i allà, molt similar a nosaltres, vam tenen altres nichos més grupals, bueno, pues els superaris de Collserola, que estan ja farts de manipular pues, les religioses i tal, ja es veia que hi havia una complicitat entre els musulmans i els superaris, perquè no era la primera vegada, però pues, allí hi ha una part important, no sé mentir-hi, on estan enterrats bastants musulmans, vull dir que sí, que fan servir les nostres instal·lacions, el que passa és que ho fan en zones i amb espais que potser no són tan habituals per nosaltres, que fem, com deia l'expert, pues fem la vella en una sala o la gent visita i que tothom o tota la gent ho pot veure. Ells tenen sales una mica més reservades, més íntimes, per fer la seva
vetlla.
La seva vetlla, bueno, sí, la seva tradició del terrenterrament, però bueno, no és molt diferent a el que fem nosaltres. No, la dirigeix l'imant, és més curteta, i bueno, després enterra.
És molt interessant la trucada que fas, Lluís, perquè d'alguna manera complementa el que s'ha dit amb el Jordi, i aquí s'ha dit que la Confessió Musulmana no celebra la vetlla tal com l'entenem nosaltres.
No, això és cert.
Això és cert, però sí, sí que
això,
fan...
Mira,
sí, digues.
El meu amic va morir a l'hospital i, bueno, l'endemà el van traslladar al sanatori directament a una sala al primer soterrani, i allà era una sala gran, i allà pues, vam anar arribant tots els familiars, els amics, i quan estaven tots, pues, l'imant va començar a fer una oratòria, els homes davant, les dones darrere, que és la seva tradició, i va fer pues, unes lluances, va fer unes explicacions a mare, i una vegada fet això, es va procedir a l'enterrament. O sigui, va ser una cerimònia ràpida, i directament, no fan això de la vella com ho fem nosaltres.
Val, sí. Per tant, sí que podem dir que en els tanatoris, doncs, hi ha la confessió musulmana, també.
Sí, home, si vas a Collserola i parles amb els superaris d'allà, estan farts de donar servei a la comunitat musulmana per enterrar. I, de fet, a Collserola hi ha la part cristiana, i una mica més endavant, que has d'anar amb el cotxe, profunditzes una mica més en el cementiri, arribes a una plaça, a una rotonda, i d'allí comença una segona ampliació, que ja es veu que de mica en mica s'ha anat fent, i allà ja estan els nichos i la forma d'enterrar que ells tenen, perquè això ja és una mica més complicat. El meu amic el van enterrar amb un nicho que era una mica familiar, i al cap d'un temps jo sé que tornarien a veure el nicho per col·locar-lo amb el segon nivell, perquè després els ordenen en funció d'unes creències i de, bueno, una cosa més complexa, no? Però, en principi, visualment, és el mateix que nosaltres veiem quan anem a un cementiri, veiem, pues, el paleta que està tancant el nicho, que tot això ho hem viscut tots, bueno, pues això ells ho fan semblant, però amb nicho, sobretot, a terra. Sota terra.
Lluís, repeteixo, moltíssimes gràcies per ser-hi.
Oh, al contrari.
Adéu-siau, bona nit.
Una abraçada.
Una altra nit hem de tractar més això, la repatriació de cossos, perquè també es repatrien molt a moltes cultures, però també, quan ja neixen els fills, això ja va canviant, també és un altre tema. Anirem ara, això que dèiem, em sembla que tenim primícia d'Omnis, Carme, a Mallorca, bona nit.
Hola, bona nit. Bueno, sí, la primícia ha sigut aquesta tarda i vaig intentar comunicar-me perquè fóssiu ja els primers, on sabreu, però gràcies. No vaig poder parlar, però bueno, en tot cas, us faré 5 cèntims. Avui el govern dels Estats Units ha convocat, s'ha fet una segona audiència en el Senat per parlar del tema dels ovnis. Ha durat 2 hores i mitja, estava doncs ple de gent molt important, polítics, militars, molt interessant, no podré, perquè no he tingut pràcticament temps de fer una síntesi, ha durat, com deia, 2 hores i mitja, però el testimoni principal, que hi havia diversos, però aquest ha sigut un dels importants, que es diu Luis Elizondo, aquest senyor doncs és un llicenciat en microbiologia i immunologia, però això és la seva carrera bàsica. Ell ha sigut oficial superior de intel·ligència, un agent especial amb temes molt especials a la Casa Blanca, Consell de Seguretat Nacional, Nacional dels Estats Units, bueno, un crac. Aquest senyor, doncs, ara està ja amb ganes de parlar, ja fa bastant temps que està donant moltes notícies, i avui he comparegut en aquesta audiència per, bueno, com a testimoni, per fer preguntes i per respondre'n també, no? El més important, i qui vulgui podrà, jo diré com arribar amb aquesta informació, que això ha quedat registrat, no? Si hi ha fenòmens extraterrestres.
O sigui, confirmen que hi ha fenòmens extraterrestres.
Sí, sí, sí. En aquest moment, des de fa un any, es va canviar el concepte, el nom. Ara en diuen, als Estats Units en diuen UAPs, en vez de UFOs i OVNIs, que diem aquí a Espanya. UAPs es refereixen a fenòmens anòmals no identificats. Per què? Perquè abans el dir OVNI era objecte volant no identificat, però han arribat a conclusions a través de científics i de tot el tema que fan investigant, que no és, probablement és un fenomen que no, de moment, i ho han dit molt clarament molta gent implicada amb el govern, que no saben exactament com definir-ho. Què és? No saben què és. Per què? Bueno, doncs perquè es manifesta de formes molt anòmades, o sigui que no s'ajusten a la ciència convencional que es coneix fins ara, però existeix, perquè hi ha testimonis, doncs, de la Marina, de l'aire, no? de l'exèrcit de l'aire, que està donant constantment testimoni d'això, aportant filmacions, i, bueno, d'això ja portem uns quants anys, ja vaig dient-ho, no? Però el que passa, que en realitat, com que encara no tenen un diagnòstic, i jo dubto, personalment, que l'arribin a tenir, tal com ells ho volen analitzar, no? Si ho volen fer amb tècniques convencionals científiques com fins ara es fa, pues amb un microscopi i coses d'aquest tipus no ho sabran. Això és un fenomen molt... com dir-ho?
Continua la investigació.
Exacte, aleshores que s'ha fet l'Elizondo aquest, el Lu Elizondo, ha parlat moltíssim perquè era el protagonista de fet d'aquesta sessió i ha dit clarament que hi ha moltes coses que no pot dir en públic, si es fes una sessió privada les podria dir, en quant a les troballes que es tenen fins ara i a investigacions molt selectives que s'estan fent. Però que sí, rotundament, aquest fenomen
hi ha
és
fenòmens,
real.
Hi ha fenòmens, hi ha partit, sí, hi ha partit.
S'ha presentat un acte representant a tots els pilots civils i també militars, demanant més serietat, que no se'ls qüestioni, que no se'ls penalitzi per poder parlar lliurement, perquè això fins ara no és lliure. I, bueno, ha sigut molt interessant, ja us ho dic, que la primícia seria que ja fa un any es va apuntar que sí, que hi havia possibilitats, però és que avui s'ha confirmat segur que ja aquest fenomen existeix, no és d'aquí, ho dic clarament, no és res de la Terra, ni dels xinos, ni dels russos.
A veure si podrem algun dia confirmar-ho ja definitivament. Bueno, ja els tenim aquí, estan situats, s'han donat a conèixer i la Carme ja ha parlat.
I això s'ha fet al Congrés nord-americà i la NASA implícita també estava allà representada.
D'acord.
Bueno, doncs això, són 5 cèntims que us n'he fet.
Carme, moltíssimes gràcies per compartir-ho.
A vosaltres.
Bona nit. Adeu, bona. Anem a Malgrat de Mar, a Montserrat. Bona nit.
Bona nit. Bueno, senyor Solà, miri, volia explicar un cas perquè es pugui més o menys estar al cas de les persones grans. Jo tinc 93 anys i estava el diumenge al migdia aquí davant de casa meva i es va presentar una noia joveneta de 18 o 20 anys, agradable, molt ben, molt això, com si em coneixés, i jo dic no, però bueno, ella anava dient coses i anava fent parlant i l'aspecte carinyós, i és que em va agafar de la mà i anava dient coses, i bueno, després em va dir que, en fi, que no sé, la qüestió és que se'n va anar i després al vespre me'n vaig adonar compte que em faltava l'anell de l'aliança de casament. Més que res, d'una manera molt carinyosa, no em puc, però més que res per estar avisat.
Com li va entrar?
Vaig parlar amb la policia.
Com li va entrar? Mana? Quin va ser el tema que va fer servir per entrar-li?
Oh, que em coneixia. Ah, dic, jo no la conec.
Però li va dir el Mana? Nom? Li va dir el nom a vostè o no?
No, i al final em va dir Carmen, o sigui que... No, però em va dir, no, de mis padres... I em va dir uns noms dels pares. Dic, no els conec. Bueno, mire, jo sí, està treballant.
Però mentrestant l'anava tocant.
Sí, em tenia la mà agafada. Jo tenia l'escombra. O sigui, estava escombrant, eh? I jo no me'n donava compte. Em donava la impressió que m'agafava la mà amb senyal de carinyo, eh? Vull dir que no era... Tenia una careta pàl·lida i es veia una nena maca, vaja. I, bueno, ell anava dient, bueno, al final, sí. Jo anava dient que no ho sabia, però, bueno, se'n va anar, em va fer petons i tot, i bueno, i al vespre...
I li va robar l'anell, que li havia pres sí. L'anell. Per tant, atenció a tothom, aquest és el missatge, alerta, estigueu
exacte.
Alerta.
Exacte, perquè vaig parlar amb la policia local d'aquí, malgrat, i em van dir que no és el primer cas. I, a més, una veïna parlant diu, sí, el pare d'una amiga meva, també un senyor ja gran, que anava amb això del caminador, i també una noia molt simpàtica, i quan se'n va donar compte i es va despedir, ell al cap d'una estona diu, ai, si no porto l'anell. O sigui que deu haver-hi una espècie de... No sé, més que res per avisar la gent gran que si veuen que li agafen la mà, que vagi-li...
Sentim el que ens explica.
Potser li faran alguna altra cosa.
Montserrat, sentim el que ens explica. Li enviem una abraçada ben forta.
Gràcies.
Gràcies per compartir-ho.
Un saludo, eh? Vale. Bon dia.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia. There are places I remember.
A mesura que te vas fent gran, vas descobrint més coses de la vida i jo crec que ens hem d'ajudar uns als altres a anar... Aquest programa m'ha semblat molt, molt interessant per això, no? Per poder compartir la nostra experiència i ensenyar-nos uns als altres perquè seguim seguint ignorants, però d'alguna manera la saviesa s'adquireix quan comparteixes l'experiència. In my life,
I love you. Quan escolto la nit dels ignorants 3.0, no sé què tinc.
Veig com cauen de la pell trossets escatats per l'absència que m'ha deixat el cos deshidratat. Cau la pell deixant-ne a la llum una de nova, més jovent que la que cau. Hi ha quelcom que està alimentant la pell que en silenci crida. Vull sortir d'aquí. La pell que en silenci crida. Vull oxigen. He de respirar del que no puc tenir, respirar de l'absència de mi, respirar per sentir-me millor, respirar i allargaré aquest dolor, respirar.
És el tema Respirar de BB amb la veu de Sol Jiménez de Presuntos Implicados i l'Orfeó Català amb la col·laboració del cor Respira de l'Hospital de Bellvitge. No sé si teníeu coneixement d'aquesta coral terapèutica formada per pacients amb malalties respiratòries cròniques. No sé si ens estigués escoltant algú d'ells, ens agradaria sentir-lo. I més com ha anat aquesta experiència, no? El cas és que forma part del disc La Marató 20 anys i que en aquesta edició estarà dedicada a les malalties respiratòries. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans dona fins a 8 definicions al verb respirar. Una és retrobar el repòs, la pau, la tranquil·litat, tot el que anhela qualsevol persona amb un problema respiratori.
Vas marxar no sé on, ni els cims ni les aus, no et saben les passes.
I aquest dijous, a l'antiga presó Model de Barcelona, acaben les representacions de Puig Antic, que has obert una adaptació del llibre de Jordi Panyella, dirigit, en aquest cas dirigida per Jordi Pérez Soler, amb text de Mercè Sàrries i actuació de Carme Sansa, Marc Pujol i Bàrbara Roig.
Es va estrenar el passat 4 de novembre i ha estat tot un èxit. Aquest dijous serà un dia especial perquè a la darrera funció es clourà amb Joan Isaac cantant a Margalida, un regal pel públic assistent.
Molt bé, doncs ara directes a buscar idees per entrar a la cuina amb el porro de protagonista.
Melós de Corimori, la cuina de sempre.
És la proposta, trobar un plat, una idea que ens doneu vosaltres que porti el porro com a element protagonista. Hem fet les castanyes, els bolets, les mandonguilles i ara li toca el torn en aquest senyor, el porro. Quins plats tenim fins ara?
Doncs mira, llobarro al forn amb porro, un puré de carbassa, porro, moniato i una mica de nata, rotllets de porro amb salmó fumat i canelons farcits de salmó amb pebrots vermells, verd, ceba i porro.
Si teniu alguna idea, ens agradaria que ens l'enviéssiu, perquè una d'aquestes serà la que ens orientarà per localitzar un restaurant, un professional dels fogons, amb qui treballarem aquest tema. Jo ja me veig embolicant un porro. Fent una embolicadeta ben maca. Sona estrany, això, eh?
Té una doble lectura.
Sí. I què més tenim?
Doncs que si ens volen fer arribar un plat amb porro, tenen les vies habituals obertes, al correu ignorants@catradio.cat, les xarxes socials i al WhatsApp del programa, al 667-220-148.
Entrem al pou, a veure què hi ha avui.
Doncs mira, una pregunta de la Maria Teresa de Teià, que demana per l'evolució dels mosquits i les formigues.
Els mosquits d'aquest any i les formigues que tenia aquí a casa eren com puntes d'agulla, petites, petites. Mira que tinc molts anys i mai a la vida havia vist ni uns mosquits ni unes formigues tan petites. Jo no sé si hi ha hagut alguna transformació, perquè m'estranyen.
A veure si algú tingui resposta. Ara mateix, 93-201-7474, línies obertes i una pregunta que ens envia el Ramon, diu, des de Móra d'Ebre, m'agradaria saber en quin article de la Constitució s'empara la consellera Parlon per treure la llibertat de mobilitat d'una gran part de catalans.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Bill Murray. És el senyor que es menja les patates sense avisar, no?
Roger,
no, això no m'ho estic inventant, no m'ho estic inventant.
Estàs traient una de informacions,
No m'ho estic inventant. Bill Murray, diuen, que ha aparegut diverses vegades interrompent un vermut entre unes persones, ha agafat les patates, se les ha menjat i ha desaparegut. I la gent es queda parat de dir...
M'ho crec.
Ah. El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
M'ho crec, de Bill Murray, això.
Ha vingut Bill Murray, m'ha fotut el vermut i ha marxat sense cap mena d'explicació. Busqueu, perquè hi ha notícies, hi ha gent, hi ha testimonis, no m'ho estic inventant.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa.
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
I anirem ara cap a Sant Vicenç de Castellet amb el Juanjo. Juanjo, bona nit. No, em salto el Jordi en ruta, disculpeu. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Avui per aquí som a Solsona, les carreterotes per aquí secundàries, cap a Sant Climents vaig ara. Mira, volia fer una dita fita que vaig veure l'altre dia pel Twitter,
sí.
I vaig fer una pantalla perquè em va fer gràcia més amb la temporada que estem ara d'inundacions i mal temps. Diu, quan la formiga treu terra del niu, adoba la gotera i fuig del riu.
És com una previsora.
Sí, i es va veure una foto en la boca del niu que havia fet un càter per si plovia que no es colés l'aire dintre del niu. Em va fer molta gràcia, dic, mira, me la guardo, dic, el dia que pugui tocaré la nit dels ignorants i la diré perquè va diferent. I més amb la, per desgràcia, l'època que estem passant ara d'aiguats.
Sí, i tant, i tant.
Vull recomanar la pel·lícula del 47,
sí,
ara
sí.
Que les notícies han dit que s'està posant visualitzacions.
Sí. Tenim mala comunicació. A veure si ho podem recuperar després, Jordi. Anem mentrestant a Sant Vicenç de Castellet. Juanjo, bona nit.
Bona nit. Mira, que l'altre dia amb el programa aquell que es comença a les 6 del matí,
sí,
allà a les 7 i mitja va haver un periodista o un locutor que va dir una gran veritat. Diu, mira, els presidents de tots els partits no són tontos ni llestos, no són rics ni pobres, només volen el poder.
I això és el que vols dir?
Sí, però després de parlar jo l'altra nit amb tu, abans de nit, va sortir un altre senyor amb vosaltres que també va explicar una mica la història del Trump. Però jo no soc polític ni antipolític, però jo veig que si, per un centímetre m'ha canviat molt la cosa Amèrica.
Yeah.
Ho has entès?
No ho he entès ben bé, això.
Quan li van fotre aquell lloc que tenien, com es diu, el tirador, que li va fotre el tret i no va arribar a un centímetre.
No t'acabo d'entendre. No acabo d'entendre el tema.
El Trump estava fotent estava en un programa d'ell i va tindre aquell tret d'un tirador que li va anar al cap i per un... Si li entra un centímetre aquest tret, va canviar la cosa a Amèrica.
Ja. Yeah. Escolta'm, el que sí que estem molt convençuts és que ens ha arribat el calendari que ens has enviat amb una foto maquíssima de la teva filla i el teu net i dues fotos de Monistrol.
De la Paquita de Valls, eh?
Sí.
La Francisca de Valls, eh?
Exacte, també de la Francisca i que, a veure, que moltes sí. Gràcies, Juanjo.
Pues de res. I després els gegants són gegants, però nosaltres som més grans.
Una abraçada gran.
Vale, adéu.
Que vagi gràcies. Bé. Anem a l'Eixample, Francesca, bona nit. Anem al Jordi abans, Jordi de Mataró, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Jo m'he quedat parlant sol.
Sí, lo de la ruta del 47, hem entès.
Sí, de la pel·lícula del 47.
Sí.
Que he sentit a les notícies que s'està posant capdavantera amb visualitzacions, que ha sigut tot un èxit.
Sí.
I que, vamos, que jo la vaig de veure i em vaig disfrutar molt veient-la, perquè a part de que els actors fan un paperàs al protagonista, és que, a més, és clavat al Manolo Vital, al real, a la persona real.
Sí, sí.
A part, el que em va agradar molt, que és molt estrany en una pel·lícula, que combinin seqüències de la pel·lícula real, bueno, de la pel·lícula que roden, amb la seqüència, amb imatges de la Barcelona del 70 quan va passar tota la història aquesta.
Mm-hmm.
I clar, veus la Barcelona del 70, veus lo real, lo de la pel·lícula, ostres, i a part, jo personalment, el vehicle protagonista, l'autobús, hi he anat moltes vegades amb ell, perquè jo tinc un camió clàssic, anem a concentracions, i quan hi ha concentracions de vehicles clàssics, moltes vegades ve aquest autobús a les concentracions. I, cony, i veure'l allà a la pel·lícula, i dir, hosti, si he pujat i quasi que l'he portat i tot aquest autobús, jo, saps? És molt maca. Jo és que em va agradar molt, 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 molt. La recomano.
Me n'alegro, Jordi. Moltíssimes gràcies. Bona ruta, bona feina.
Vinga, gràcies. Bona nit.
Ara sí, l'Eixample, Francesca, bona nit.
Hola, bona nit.
tots, bona nit. Mira, que volia comentar-vos, que he sentit que la posada aquí a TV3 de les funcions que fa el Pili, el
Quim Masferrer.
Això mateix, el Foraster, començarà les seves audicions o vistes el 25 de novembre.
El 25 de novembre.
Sí. I després volia preguntar, aviam si algú n'ha sentit parlar, d'una estufa que va amb glicerina.
Amb què va?
S'enxufa i es calfa.
Una estufa que va amb què?
Amb glicerina.
No entenc, no entenc la paraula.
Com si
fos glicerina.
Parafina.
Sí.
Amb glicerina, sí. I clar, això no em cap a dins del cervell. No ho entenc. Que es pugui enxufar, no sé com deu anar això i si funciona de veritat, perquè aquí es comentava que sí, que no sé qui els tenia i que anava també, però jo no em fio del que diu la gent. Diu que valia uns 400 euros. Bueno, si s'estava tenint ara, vull dir, no és una cosa antiga, no és ara.
A veure si algú que ho domini, això i ens ho explica, Francesca.
Sí, gràcies.
A tu.
Una abraçada a tots i bona nit.
Anem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Rosa, bona nit.
Oh, hola, bona nit. Mira, escolta'm, jo sóc la primera vegada que truco.
Marquem-ho, això.
Perquè acabo de sentir...
Sí.
Acabo de sentir aquesta senyora que li han... Bueno, que una noia se li va acostar per robar-li l'anell. El cas és que ha passat amb la meva mare. La meva mare té 95 anys. Anava pel carrer, sortia del metro, se li acosta una noia molt amable, tota ella se li abraça i li diu... Ai, senyora, no sabrà de alguien para limpiar... I mentrestant hi agafa la mà, la meva mare portava un anell de la seva mare, que era un sello d'or, d'antic,
sí.
Bueno, a part dels anells, no li agafa la mà i venga estirant-li la mà. El que passa que, clar, ella, com que té artrosis als dits, no li va poder treure.
Clar.
I llavors se'n va donar compte i li va dir, déjame, ¿qué haces? Ai, no, nada. Ho dic perquè, vull dir, aquesta senyora li va passar, la meva mare li han passat, i quan hi ha gent gran, se'ls hi acosten, amb el meu marit mateix li van estirar la medalla, també anen caminant sense més ni més, no li van arribar a prendre, però li van estirar la medalla. I a dos amics seus els hi van arribar a prendre. Vull dir, estem en una inseguretat, però horrorosa, com mai.
Bueno,
aquest comentari,
Rosa, gràcies per escoltar-nos i bona
gràcies,
nit.
Gràcies a vosaltres,
Bona nit.
Vinga, bona nit.
Per cert, ara fa unes nits vau demanar sobre el que és les, això que en diuen les enquestes de televisió, les audiències, Li hem dedicat una peça. Television. És la televisió que governa la nació dels Daft Punk i ara fa unes nits vam rebre aquesta pregunta de la Isabel de Taradell.
Bueno, voldria saber com es fan les estadístiques o en què es basen per dir que una emissora, sigui TV3 o alguna de televisió qualsevol, sempre tenen el rànquing. TV3 és la primera... Antena 3 és la primera, Telecinco és la primera, sempre totes són la primera amb audiència. Aleshores, voldria saber en què es basen o simplement és un peripè per dir, oi, veus, estic mirant la millor cadena de televisió.
Helena Neira és professora de comunicació i informació de la UOC i especialista en nous models de difusió audiovisual. Helena, bona nit i moltes gràcies.
Què tal, bona nit.
En què es basen per dir que sempre són líders?
Bueno, se basan en un sistema de medición que les da un poquito de cintura, les da muchos parámetros y las cadenas de televisión hacen, pues esto que hacemos todos cuando nos sacamos un selfie, que de repente vamos moviendo la cámara para ver desde qué ángulo salimos más guapos, pues las cadenas de televisión hacen un poco lo mismo, a pesar de que los datos son objetivos y los datos dicen que con arreglo a un criterio uno es líder y los otros no lo son, pues lo que hacen las cadenas es intentar encontrar ese parámetro o esa variable que hace que sean líderes con respecto a otras cadenas.
Un oient, la Rosa, escriu que sempre ha pensat que les cadenes ens menteixen.
A ver, las cadenas en realidad no es que nos mientan. Las cadenas lo que hacen es pues, dar el titular que dé más confianza, por una parte, a los espectadores, pero que también seduzca más a los anunciantes. Al final, de lo que se trata, todo esto es un negocio. Y al final, si una cadena vende ese mensaje de que el prestigio, de que somos los mejores y somos los que tenemos más audiencia, pues eso al final también acaba teniendo su impacto en otros oyentes, que luego en otros espectadores que acaban decidiendo sintonizar una u otra cadena. El sistema también, el sistema de medición, también es un poco perverso. Y también es verdad que se basa en una muestra, dicen que representativa de la población del país, pero al final, si tenemos en cuenta que es una muestra de 5.000 y pico audímetros que representan a los 47 millones de personas que viven en el país, pues lo que ve una persona equivale a lo que ven decenas de miles de personas.
Anem al origen. ¿Cómo es más uno las audiencias?
A ver, las audiencias, la medición de audiencias surge de una necesidad, y surge de una necesidad de que antes, en los 80, pues era un poco un cachondeo, porque cada uno tenía su propio estudio. Y entonces los anunciantes que ponían dinero en las cadenas se cansaron y dijeron, oye, ¿por qué no todas nos ponemos de acuerdo y aceptamos todas someternos al mismo sistema de medición? Y así surgió un modelo, un sistema que se basaba básicamente en hacer eso, coger, mapear lo que era la sociedad española en aquel momento, ver cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas de distintas edades, cuánta gente que vivía en ciudades había en toda la población, y a partir de ahí crear una muestra a pequeña escala de esa población, colocarles unos aparatitos en sus hogares, que cada vez que esas personas que vivían en el hogar se ponían a ver la tele, apretasen un botón diciéndole a la tele, hey, que estoy viendo yo la tele, y monitorizar su consumo y mandarle todos esos datos a una compañía que s'encargava de processar-los.
La Marina, via Facebook, escriu, posen un aparell endollat al televisor i cada vegada que l'engegues has de marcar quantes persones estan mirant aquell canal, després fan un càlcul. A casa hem tingut bastant temps aquest aparell, suposo que encara ho fan així.
Lo hacen así, sí. Sí que es verdad que el aparato se ha sofisticado mucho, porque antes es verdad que se sigue exigiendo que cada persona que tiene un audímetro se identifique a través de un mando. En el mando hay un botón para el hijo 1, el botón para el hijo 2, el botón para toda la familia, el botón para la familia más un invitado. Hay un botón que los identifica, pero sí es verdad que antes era una señal que iba básicamente por un cable conectado al televisor, y ahora ya los audímetros están equipados con un sistema que les permite identificar el audio del programa, y que incluso pueden identificar audios de programas que tú no estás viendo en televisión en directo, sino que, por ejemplo, lo estás viendo en 3CAT a la carta. Y eso es lo que permite que sea un poquito más fidedigno respecto al visionado real de la gente.
Elena, corregeix, sisplau. Segons les informacions oficials, hi ha 5.722 audímetres repartits per tot l'estat espanyol, i es calcula que això vol dir que sabem l'opció televisiva escollida per 14.000 persones. És prou representatiu? És correcte tot això?
Bueno, toda la gente que se dedica a medir audiencias te dice que estadísticamente es inapelable, que el margen de error está perfectamente controlado. Lo que pasa es que me parece un ejercicio muy, muy generoso el decir que la persona de esos 5.700 hogares y de esas 14.000 personas que integran el panel, la persona que representa al hombre de entre 45 y 55 años que vive en una capital de provincia y que pertenece a un estrato socioeconómico medio-alto, que está viendo el fútbol, todas las personas de España que representan esa demografía están viendo el fútbol, que es en el fondo el ejercicio que hace el audímetro. Pero bueno, probablemente sea el método menos malo, y al fin y al cabo el método que ha conseguido consenso. Y ya sabes lo difícil que es conseguir consenso cuando hay dinero implicado. Entonces yo creo que por eso, como no está del todo roto, de momento no lo toca.
Un altre oient, la Carmen, diuen, a casa ens ho van oferir, però vam dir que no. Com se sap la tria? Com es fa?
Bueno, hay diferentes métodos, hasta donde yo sé, diferentes métodos para elegir personas que forman parte del panel. Hay personas que sencillamente se inscriben en una base de datos que les hace poder, a lo mejor no, incluso tener un audímetro, incluso otro tipo de dispositivos similares que no es para controlar la televisión que están viendo, sino por ejemplo los tipos de productos que compran en su casa, si compran leche de una marca o de otra. Y luego estas personas lo que reciben es como uno de estos tipos clubes de fidelización que por estar suscrito te dan pues maletas, te dan la posibilidad de adquirir puntos y de redimir esos puntos por regalos. La gente no cobra por tener un audímetro, pero sí que tiene la posibilidad pues de conseguir regalitos en función del tiempo que tengan el audímetro en casa.
¿Y quién le propone un audímetro de televisión? ¿Quién es el organismo que lo hace eso?
Esto lo gestiona toda una compañía que se llama Kantar Media, que antigua Comscore, e incluso sonará más lo de Sofres, que era como el Sofres era más conocido en los años 90. Es una compañía, es una multinacional que se dedica a hacer mediciones en muchísimos países, por ejemplo, son también quienes hacen, tienen la tecnología que mide las audiencias en Reino Unido. Son compañías muy consolidadas que se presentan para las mediciones, se hacen concursos, los organismos oficiales hacen concursos de diferentes empresas, las empresas presentan sus propuestas y en función de quién es la ganadora, pues se lo lleva uno u otro. Y Kantar es una compañía que históricamente, ya desde la época de los inicios del audímetro, es quien está conduciendo estos estudios.
¿Y cómo fan para captar candidatos?
Bueno, la captación de candidatos, a mí me consta que lo hacen empresas que se, de demoscopia, estas famosas empresas que se dedican a hacer sondeos, que tienen sus propias listas de contactos y lo que van haciendo son propuestas de personas. Hay que tener en cuenta que las personas que están en el audímetro, hasta donde yo sé, tienen que estar un tiempo mínimo determinado y también tienen un tiempo máximo. Es decir, no siempre están las mismas personas dentro del panel. Y luego hay personas que de repente, pues qué sé yo, se mudan o deciden que no quieren tenerlo más, y es una compañía que se encarga de mantener la base de datos muy activa, porque también es verdad que la composición de la población también va cambiando, y hay empresas que se dedican a hacer estos grupos demográficos que luego van a utilizar para diferentes estudios, no solamente la medición de televisión.
Helena, les noves formes de consum audiovisual deuen doncs, també canviar la manera de mesurar l'audiència, i estic pensant en els programes de les plataformes. Aquest seu deu ser molt més fàcil de tenir comptabilitzats.
Pues mira, te respondo que sí, que no, que es mucho más fácil tenerlos contabilizados. Sí, sí, claro que sí, las plataformas saben perfectamente, no cuántas personas, porque no pueden monitorizar usuarios, solamente monitorizan cuántas IPs están conectadas a sus servicios, es decir, saben cuántos clientes están conectados a la cuenta, pero saben perfectamente todo lo que hacemos. Lo que pasa es que las plataformas, unas más que otras, son bastante poco transparentes a la hora de compartir esa información. Y también incluso las propias cadenas de televisión forzosamente tienen que ser transparentes con los datos de audiencia televisiva en directo, lineal en la pantalla, pero no ofrecen demasiados datos de cuánta gente está viendo el mismo contenido en plataformas de televisión a la carta. O sea que el digital, curiosamente, es muy fácil de medir porque hay un rastro muy constante de datos, pero luego a la hora de ofrecer un reporte de esa información parece que a todo el mundo le da un poquito de apuro, ¿no?, abrir las puertas de su casa.
Ens ho diu Helena Neira, professora d'Estudis de Comunicació i d'Informació de la UOC i especialista en nous models de difusió audiovisual. Helena, no sé si vols enviar algun missatge més als oients.
Que seamos más anárquicos viendo la televisión. Incluso la gente que tiene el audímetro, tenemos que romper esa inercia a que siempre sean todos los mismos líderes en su franja, a que siempre veamos las mismas cosas. Yo creo que hoy en día ya el consumo audiovisual es tan diverso como para que eso de una vez los audímetros los reflejen.
Doncs, Helena, moltíssimes gràcies, un cop més, i bona nit.
Vinga, bona nit.
Doncs mira, hem entrat en contacte amb dues persones que han ofert els seus serveis per mesurar l'audiència a través d'aquesta empresa, Kantar Media, és la que comentava l'Helena, però l'una, fixa't, ho fa a través d'audímetre i l'altra per una via que no té res a veure. Totes dues han bescanviat uns punts a canvi de regals i la primera ens ha dit que per el seu contracte no pot fer-ho públic. Es veu que la gent que té un audímetre no en pot parlar. Ha cridat una mica l'atenció, no? Diu que quan acceptes l'audímetre es considera una activitat confidencial. I l'altra és la Francesca, que col·laborava en Kantar, però per temes de consum de productes alimentaris. Li havien enviat com una mena de lector de codi de barres, no? Escanejava els productes de menjar, però a través d'aquest lector també li feien consultes sobre televisió.
Una bateria de preguntes. Si mirava la tele, si no la mirava, si quines hores, quines no hores... No demanaven programes concrets. O sigui, no deien, veus l'està passant? No. Et deien, dius que veus la tele a les tardes? Val, doncs a veure, de 7 a 8 què veus? Eren per franges horàries, no per programes.
Sí, sí, buscaven precisió d'aquelles hores quin canal mires, no?
Exacte.
I de la col·laboració amb Kantar Media, la Francesca doncs diu que li queda una maleta de viatge d'aquestes per anar fent. Doncs va, nosaltres també directes cap a les notícies de la una i tornarem de seguida.